A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
En nom d'Espert Camp, agrair-vos a Ràdio Ciutat de Tarragona i al Festival Tetafest per la vostra invitació i oferir-nos aquest espai extraordinari fora de l'estudi on estem acostumats a gravar habitualment al Podcast City. Pel públic i als oients que no ens coneixeu, Espert Camp som una entitat que en uns dies complim 15 anys de treball incansable que té com a objectiu vetllar per la igualtat de drets i el bé comú de les persones amb síndrome d'Asperger que actualment està considerat un trastorn de l'espectre autista. Tenim molts reptes encara pels que treballar i un dels que més ens preocupa és la doble vulnerabilitat que pateix la dona autista. I és per això que no ens hem pensat ni dos cops acceptar la invitació d'avui que ens fa d'altaveu d'aquest problema que tant ens amoïna des de fa temps. En parlarem amb una petita representació, tal com ha presentat la Maria, de la família Espert Camp. Per una banda, ens acompanya la doctora en psicologia i especialitzada en TEA, la Paula Morales, l'Anna i la Gemma, que són socis d'Espert Camp, i qui us parla, la Laura, també de l'associació, i que avui m'estreno com a conductora de podcast. Contràriament al que es creia fa uns anys, l'autisme es presenta també en un nombre important de dones. Tot i això, es diagnostica menys en aquest col·lectiu degut a que es presenta de manera diferent entre homes i dones. Paula, ens pots fer una mica 5 cèntims de per què passa això?
Sí, contràriament al que de vegades sentim o parlem i que penso que culpabilitza com sempre molt a la dona, sentim que és degut al camuflatge, però realment la causa no es troba en això, sinó que el que trobem és que durant moltíssims anys l'autisme s'ha investigat des d'una perspectiva androcèntrica, centrada en com són els homes autistes, que invisibilitza les pròpies característiques de la dona. I a més tenim una sèrie de barreres socials que són superimportants, com seria que no comptem amb instruments adequats per identificar i poder, no, validar aquests diagnòstics, cosa que posa en repte molts professionals, i que aquest perfil propi de la dona, caracteritzat, no, per totes les etapes de la vida diferents, doncs no està prou estudiat, no és prou conegut i necessitem, doncs, donar-ho a conèixer, no? I per això la importància, doncs, avui d'aquest podcast.
Gemma i Anna, ens podeu explicar si vosaltres també heu estat víctimes d'aquest desconeixement diagnòstic, si heu passat al llarg també de la vostra vida per diagnòstics erronis, fins que no heu arribat amb aquest diagnòstic d'Asperger, de TEA, no? Tardà?
Bé, bueno, mira, yo con 20 años tuve una crisis que estuve 8 meses encerrada en casa, no podía salir de casa. Yo, ¿no se oye?
Ahora, vale. Tienes que ponerte muy cerca.
Vale. Y no, tenía yo 20 años y estuve 8 meses encerrada en casa, no era capaz de salir para nada. Yo fui a médicos, ansiedad, es la edad, y bueno, pues al final salí sola de ahí, con la ayuda de mi familia. Y bueno, yo siempre había sentido que había algo que no encajaba o que algo no me funcionaba bien en el coco. Pero bueno, y nada, cuando con 36 años peté, me dieron otro diagnóstico, aún a pesar de que uno de mis hijos ya tenía un diagnóstico de autismo. Y bueno, evidentemente no ha costado mucho, aún a pesar de que tengas sospechas por el conocimiento que ya tienes de la condición, pero sí, llegar a lo que es encontrar qué es lo que te sucede y explico un poco tus cómo eres, pues cuesta, porque hay un desconocimiento total todavía en este tema, en este campo.
Y bueno, yo más que nada, aparte, no es sufrir diagnósticos erróneos, sino lo que he sufrido a lo largo de la vida es una total incomprensión, ¿no? Yo misma ya me veía que algo no me encajaba, o sea, que yo era diferente, ¿no? Todo el mundo dice, yo soy diferente. No, no, o sea, es que era literal. Y bueno, he sufrido por causas que todo el mundo sufre, pues un par de depresiones. Entonces, cuando vino el COVID, yo estaba trabajando, tenía mi trabajo, estaba estudiando una segunda carrera y fue ahí cuando peté. Se me diagnosticó de depresión, de ansiedad, trastorno por estrés postraumático. Y así, bueno, me empezaron a medicar hasta que al cabo de 2 años dije, bueno, yo ya he pasado una depresión, me conozco, y esto, hay aquí algo más, digo, por favor, miradlo, o sea, no sé qué es, pero hay algo más, ¿no? Y bueno, primero consulté con un amigo, digo, oye, digo, mira, no sé, digo, no sé si qué diagnóstico es, no lo sé, no tengo ni idea. Digo, estoy sospechando de esto, digo, lo ves muy, muy, muy descabellado. Me dice, hombre, sí, digo, sí, ¿verdad? Digo, porque además yo soy mujer y no sé, y no. Digo, pero bueno. Y al cabo de unos días, este mismo amigo me trajo el periódico, salió un reportaje de la Sara Codina, y entonces dije, ya está, o sea, esta es la mía. Y entonces fui al médico.
Bien identificada, ¿no? Amb lo que ha explicado
sí,
la Sara.
Sí, sí, sí. Em vaig veure identificada i clar, llavors sí que em vaig posar allà, dic, ara sí, i vaig anar al metge, li vaig dir, escolteu, dic, podria ser això, dic, amb tota la meva, no?
Sí, ignorància.
Humilitat i ignorància, no? Dic, però si us plau, dic, perquè estic segura que n'hi ha algú més, vale? I llavors, pues, bueno, va ser així com vaig començar el periple, em van donar el diagnòstic als 51 anys.
Clar, jo amb aquests exemples no ho podeu veure clarament, que el que sabem és que les dones autistes reben el diagnòstic de mitja 8 anys més tard que els homes. No, i això no és, sona 8 anys, pots dir, pues és poc, però no ho és, perquè se suma tota una vida buscant respostes, 8 anys moltes vegades de peregrinatge, de servei en servei, buscant respostes, obtenint diagnòstics erronis, provant diferents tractaments que no tenen el resultat, perquè no estem tocant, no? La tecla que funciona, i al final això comporta doncs una càrrega a nivell físic, a nivell emocional i una dificultat afegida que en parlarem molt avui, que, no? Que és sobre la identitat, no? Com això afecta. Llavors, el que veiem a Aspercam és que quan arriben, no? Les dones autistes hi ha una fragilitat enorme, no? I hem d'acompanyar-les molt.
Tenen molt patiment. No? Pel que ens expliqueu, imagino que per trobar el diagnòstic haurà influït també d'alguna manera amb la vostra identitat personal, no? Gemma i Anna?
Bueno, a ver, mi diagnóstico cuando llegó yo ya estaba bastante sola, entonces mi entorno, por ejemplo, no, bueno, mi familia que vive lejos, yo vengo del País Vasco, y entonces, bueno, ellos ya lo entendían, mi familia, pues entre mi hijo y una de mis hermanas, la condición, pues bueno, ya se conocía y ha sido muy fácil, y aquí estaba más bien sola y entonces no he sentido que alguien me tuviera que comprender. Lo que sí que llevo sintiendo hace muchos años, incluso antes del diagnóstico, es la sensación de no saber quién soy, no saber exactamente ni cuál es mi lugar, ni quién tengo que ser, ni cómo elegir quién quiero ser. Y bueno, a raíz del diagnóstico, después de estar todo un año muy perdida, quizá ahora empiezo a decir, bueno, pues intentaré ser lo que pueda ser y con la mejor actitud que pueda, pero yo no estoy conforme, no es que no esté conforme, es que es en plan, ni me siento orgullosa ni nada, es en plan, no me gusta. O sea, si pudiera elegir, a veces pienso, digo, si es tan difícil, pues a lo mejor me apetecería no tener este diagnóstico o no tener nada. O sea, yo pensaba que todo el mundo era como yo. O sea, que cuando te das cuenta de que el resto no tiene que hacer un esfuerzo, realmente te desubicas en el mundo, es como, ¿qué está pasando aquí y a dónde tiro? Y es. Pero bueno, al final es eso. ¿Quién soy? De momento, Ana.
Sí, en el meu cas, sí, també, perquè va ser tot de cop. Vull dir, va ser una esclatada enorme. Llavors, clar, jo tenia la meva feina, el meu piset, una vida tota feta, amb les meves amistats, les meves aficions. I tot de cop vaig passar d'això a doncs, gairebé no poder cuidar-me per unes altres patologies que se'm van afegir. I clar, vaig perdre feina, vaig perdre el meu pis, vaig perdre moltes amistats i bueno, físicament també va haver un canvi i llavors sí, afecten molt perquè clar, ja no saps la teva vida què ha sigut, no? Si feies les coses pels teus interessos, no? Que socialitzaves pels interessos, si les amistats que tenies, si físicament també el canvi va ser molt gran, vaig sortir de la meva zona de confort perquè la vaig perdre. Llavors sí, va afectar molt i això va fer que la meva identitat, doncs és una mica el que deia l'Anna, no? Que no saps ben bé qui ets, és com tornar-te a reconstruir de nou, no? Encara que sí, no? Que tu saps qui ets, no? Soc Gemma, no? Però és una mica com recol·locar-ho tot.
Un cop arribat al diagnòstic, el vostre entorn proper, com ha reaccionat? No? Ho ha explicat una mica com us ha pogut afectar a vosaltres a nivell d'identitat, les respostes que us ha pogut donar, no? Tampoc és que un cop arribat al diagnòstic tot es comenci a desmuntar, sinó que tens una informació molt important que t'ajuda a reconstruir d'una forma o d'una altra, tot passa per un procés, hi ha gent que ho rep com un regal. Bueno, a poc, no? Cada persona, per cada persona té un impacte diferent. Però de cara al vostre entorn proper, han comprès el que significa i les vostres necessitats?
En el meu cas, excepte una, dues persones, no, en absolut, ha estat com si per una orella entra i per l'altra surt. Jo ho he intentat explicar, però no, perquè potser no ho veuen i no ho saben assimilar.
Sí, el desconeixement social també afecta no, molt sí. D'una manera o altra, que la gent quan els hi dius pues, no acaben de comprendre
no
què significa.
No acaben de comprendre i em diuen, ei, per què si abans ho feies, ara per què no? O si abans aguantaves això, ara per què no, no? Llavors, clar, n'hi ha un canvi perquè tu comences ja a posar una mica de límits i d'això, i això la gent no ho entén, vull dir, fins i tot la gent més propera.
Oh, jo ja he dit que el meu entorn, que la família i tot això, i a més la solitud que tinc ara, pues bueno, això va anar bé. Jo el problema que vaig tindre és, abans del diagnòstic, jo ja deia que em passava alguna cosa, i bueno, la gent que tenia al costat en aquell moment no ho entenia, que a mi em passava alguna cosa, que jo necessitava una calma i una pau al meu voltant, que no aconseguia, no, i... El que passa que encara no entenia el diagnòstic, però bueno.
En les dones parlem molt sovint d'aquest masking, no? Que potser sobretot teníeu com a molt, molt habituat amb la vostra quotidianitat i després un cop teniu el diagnòstic doncs comenceu a comprendre que és una mica el vostre mecanisme, no? És un emmascarament que el que se sol fer bueno, d'una manera més perfeccionada en la dona normalment, no? I sobretot amb la condició, i que us permet d'alguna manera adaptar-vos, no? Millor a les exigències socials, sobretot actuals. Quin cost té aquest camuflatge per la dona? Paula, quines conseqüències hi sol haver, tant a nivell físic com psicològic?
Sí, del camuflatge és superimportant destacar que en les experiències que ens expliquen, no? Adultes com la Gemma, com l'Anna, el que veiem és que està present de base des dels 3 anyets, no? Vull dir, al final, sobre la dona, sobre les nenes, hi ha molta pressió social sobre complir el que s'espera d'elles, no? En ser tranquil·les, en ser... correctes, vull dir, en general sobre la dona hi ha molta més pressió i també sobre la dona autista. Llavors, des dels 3 anys ja es perceben aquestes coses en les cares que posen els altres, no? Et miren malament quan fas algo, llavors des de petitetes comencen a camuflar allò que els hi sortiria de manera instintiva per fer altres coses, no? Llavors, aquest procés de camuflar, de fer el que s'espera, comença a instaurar-se i al final ja forma una part de tu. I és una estratègia d'afrontament útil, però que amb els anys comporta un desgast molt important, sobretot amb el que dèiem abans de la identitat. Qui sóc jo sota aquesta màscara? A mi m'agrada fer això? Ho estic fent perquè em porta menys problemes, perquè així seré més acceptada, no? Té una part d'identitat, té la part de desgast físic, perquè estàs fent una cosa que a tu et costa un sobreesforç. Potser, per exemple, mirar els ulls, fer gestos, no? Les altres persones ho poden fer d'una manera automàtica. Tu estàs sent conscient d'això, per tant, et suposa un desgast físic i et suposa un desgast emocional. Llavors, d'això és superimportant saber que en si les persones autistes presenten un risc de vegades triplicat de problemes emocionals, però és que les dones autistes dupliquen, no? Els problemes emocionals que tenen els homes autistes. I a més el que estem veient en les últimes investigacions és tot el tema de problemes endocrins, de problemes entre 2 i 5 vegades més de dolor crònic, no? El tema fibromialgia, dolor... I és clar, és una afectació molt important. Per això també totes aquestes consultes especialistes i aquest peregrinatge, no? Que afecta tant a lo emocional com a lo físic com a la construcció de la pròpia identitat i és molt rellevant conèixer-ho i acompanyar un cop ho sabem.
Sovint no veiem a l'associació que moltes dones ens comenten en el moment del diagnòstic que el reben una mica com una alliberació, no? Sobretot a l'inici, com una resposta als patiments de no encaixar amb els seus iguals, com esteu comentant, al llarg de la seva vida. Però també rebem un feedback de dones que després del diagnòstic es senten més discapacitades i sorgeix una mica una ruptura vital. Com heu viscut vosaltres? Us sentiu identificades amb aquests comentaris que estic anomenant?
Sí, a veure, al final sí que me siento más discapacitada desde que tengo el diagnóstico, pero que es porque tengo más autoconocimiento, es decir, ahora empiezo a descubrir dónde estaban mis límites que antes no conocía. Entonces, claro, cuando te pasas toda la vida haciendo masking, y yo lo llevo toda la vida haciendo y en automático, yo todavía voy un día al médico y voy preocupada por algo y me dicen, bueno, pues esto, y no insisto, yo, ah, sí, vale. Y así funciona, o sea, es como autocomplaciente, no meterme en problemas, que haya una aceptación por parte de las personas que me envuelven, y entonces al final vivo con el masking. ¿Qué pasa? Que llega un día que estás tan agotado que no puedes hacer masking, o hacer masking tiene una factura enorme. Entonces ya no puedes fingir, no puedes hacer nada. Pues si te molesta un ruido, ese día quieres salir corriendo. Si estás agotada de socializar, no quieres salir de casa y no quieres hablar con nadie, ni que nadie te esté hablando. O sea, ¿me siento más discapacitada? Sí, veo que ahora no puedo funcionar de una forma normotípica o como la sociedad espera que debería estar funcionando. Con lo cual, siento que estoy discapacitada o que la sociedad me hace estar discapacitada.
Nos decías cuando preparábamos el podcast, y no puedo evitar decirle la frase de no puedo pasarme la vida en modo superviviente, y es que es necesario empezar en algún momento a cuidarse y a imponer vuestras necesidades.
Sí, mira, en mi caso una de mis máscaras siempre ha sido ser la chica dura, sacar una fortaleza interna, y yo recuerdo mi familia me tienen con esa etiqueta de tirar adelante y demás. Yo hace mucho tiempo que ya no quiero tirar adelante, o sea, yo quiero ahora ya soltar y no tener que hacer ese esfuerzo continuo desde que me levanto hasta que me consigo dormir. O sea, no. Yo quiero pasarme la vida en modo normal, a veces más dificultad y otras veces más fácil, pero no en modo superviviente. No puedes. O sea, te agota, te arruina la vida y no, es que no se puede.
Sí, jo en mi cas, pues, el meu cas, bueno, jo era com a superwoman, no? Vull dir, ara seré superwoman, vinga, va. Carrera, estudis, no parava d'estudiar, no parava de fer coses, vull dir, fins al punt, ja us dic, que quan va fer la petada jo dormia 4 hores diàries perquè estava treballant el meu torn, anava a Barcelona a estudiar una segona carrera i estava estudiant algú més també, o sigui, i a part feia més coses, vull dir, era 24-24. Llavors, a mi se'm va trencar tot això. A la vegada va venir també junt amb unes altres patologies. Vull dir, jo vaig patir als 38 anys o així endometriosis, que, bueno, perquè he llegit, n'hi ha gent que està estudiant que dins de l'autisme també n'hi ha com unes patologies, no?, afegides, no? I he acabat amb els diagnòstics d'autisme, depressió, ansietat, trastorn per estrès posttraumàtic, fibromiàlgia de grau 3, fatiga crònica de grau 4, i clar, vull dir, és molt discapacitant de trobar-te que, bueno, que t'agrada el teu aspecte físic, bueno, que la vida més o menys sembla que ve, no?, per al que se suposa que s'espera de tu, a trobar-te amb 30 quilos més anant amb sabatilles de iaia i que no pots amb la teva ànima i que no pots ni llegir un llibre com feies abans, ni aixecar-te del llit, doncs sí, et trobes molt discapacitat, no?
Moltes vegades, permeteu-me aquest incís, jo crec que pensem això, no? De soc capaç de superar, d'afrontar, però és que el problema i el que lluitem des de l'associació moltes vegades és que és com de difícil és l'entorn, com de difícil ho posa, que no seria tan necessari fer aquest esforç si els entorns estiguessin adaptats, no tots, des de l'escola, a nivell de salut. Llavors, això és també superimportant tenir-ho en compte, no?
Sí. Sí, a l'Aspercamp, doncs, fa temps que dediquem un focus especial d'atenció a la dona, precisament per tots els temes exposats avui. I entre altres coses tenim també, doncs, companyes de l'equip com la Cris, la Cat i la Paula, que també formen part des del 2016 de la taula de treball d'autisme i dones de l'Associació Espanyola de Professionals d'Autisme. La Paula, a més, actualment amb l'estudi Visible per la detecció i el suport d'autisme en dones, un programa finançat per Fundació La Caixa i a més també lidera amb nosaltres el grup de suport de dones, específicament per dones, no? per tots aquests temes que estàvem parlant. Paula, tot i això ens pots fer una mica d'espoiler d'alguna conclusió de l'estudi Visible?
Sí, la veritat que sí, em fa molta il·lusió perquè és un estudi realment intens però molt bonic. Ara el que estem fent, no podem tenir la conclusió encara, és un treball de fons, però perquè us imagineu una miqueta, nosaltres el que estem fent és recollir tot el que hem fet previ a nivell de clínica, a nivell de recerca, tot el que hi ha d'investigació per tot el món i estem fent una línia de la vida des de que la dona és petiteta fins a l'edat, no, de l'adult, de la bellesa, i ubicant els indicadors, no, de propis de la dona, no? Llavors el que hem de tenir en compte és que en aquesta etapa vital hi ha moments sensibles especialment importants propis de la dona, com per exemple, pues, tot el canvi puberal, les dificultats socials a l'adolescència, que és molt diferent, incloem també tot el que és la maternitat, la menopausa, vull dir que hem de tenir en compte aquest perfil propi de la dona que no s'ha estudiat, i claus superpetitetes, no? Pues que des de petitones veiem com hi ha una expressió dels interessos diferent, com les nenes estan a prop dels altres però no saben com funcionen les relacions socials, tot i estar allí al costadet, llavors camufla moltíssim, com a l'adolescència tot el que és el bullying es pateix molt més, perquè és un bullying molt més directe, bueno, al revés, perdó, no és directe, és indirecte, costa molt més d'identificar. Hi ha tot el tema de problemes alimentaris en l'edat adulta, molt més risc de suïcidi, vull dir que veiem unes red flags, unes alarmes en totes les etapes de la vida, molta més capacitat per comunicar-les i per detectar-les. Llavors som els professionals els que no estem de moment arribant a tenir les eines o els instruments, però les adultes sí que ens comuniquen i ens expressen, per tant hem d'entrenar i escoltar, entrenar-nos nosaltres en escoltar-les a elles i poder donar aquest diagnòstic que, tot i que arriba en un moment, com dèieu, de tanta fragilitat, tot s'ha desmoronat. No és el diagnòstic en si, és lo tard que arribem al diagnòstic. Per tant, el diagnòstic ha de ser la clau que a poc ajudi a reconstruir la identitat i a plantejar-se unes noves metes que siguin sostenibles per una mateixa, no? I amb això treballem.
També anomenava el grup de suport d'Espercamp. Noies, recomanaríeu aquests grups d'ajuda? A vosaltres us ha portat conèixer més dones amb la condició?
Bueno, a mi directament m'ha salvat la vida. Jo no sé què hauria fet. Sí, sí, ha estat una cosa clau, conèixer unes altres persones i unes altres dones dins de l'espectre, no? Clar, dius, hola, si són com jo, no?
La tribu, no? Que ajuda.
La tribu.
Sí, sí, jo com la Gemma, al grup estic molt bé, hi ha dones i hi ha homes també, i bueno, està molt bé, o sea, és com, ah, vale, també te passa. Ah, vale. Y es como, bueno, sentirse en un círculo en el que te puedes sentir aceptado, respetado y comprendido, aun a pesar de que cada uno de nosotros somos muy diferentes.
Doncs sentir-ho molt, ho hem de deixar aquí. Ha estat una conversa superinteressant. Moltíssimes gràcies, Paula, per compartir el teu coneixement i experiència amb naltros, Nana i la Gemma, que amb la vostra valentia i generositat ens heu compartit aspectes importants de l'autisme i de la vostra vida per una bona causa. I des d'Espercam esperem que us hagi agradat el podcast femení d'avui i que ajudi a contribuir per aconseguir una societat més justa i igualitària. Gràcies.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.